Bona tarda i benvinguts al podcast de l'Espai Sonor, de l'EAC de Castelló, de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. Avui és 9 de setembre, arrenquem temporada i arrenquem amb el concert de Guix, que ve des de Barcelona i està, diguem que, vinculat a la província de Castelló, ja que el disc que presenta, a Ragudo, està inspirat en el paisatge de l'interior de Castelló i en aquest cas de Ragudo, camí a Terol. Guix és un artista sonor que porta més de 30 anys treballant en vídeo i amb el so, i després de 30 anys de silenci, com bé resa el títol d'aquest concert, emergeix aquest disc que es diu Ragudo. I potser una de les primeres preguntes que li hauríem de fer, tenint en compte que, bueno, primer que tot, hola Guix.
Bona tarda, Edu, bona tarda.
Però apa't, que estàs lluny. Una de les primeres preguntes pertinents, i donat que la teva trajectòria va començar amb aquest mític grup La T als anys 70, és preguntar-te potser com s'arriba en aquell moment històric i en aquella situació concreta a fer una música del calibre de lo que veu fer a La T, com a un projecte pioner dintre de l'electrònica, de la música industrial, o potser fins i tot en aquella època no sabíeu ni com anomenar-li, no?
Sí, exactament. En aquella època tot el que fèiem no tenia cap etiqueta. Els anys li han posat etiquetes variades, però de fet nosaltres allà vam aglutinar art sonor, post-punk i una veu molt distorsionada que feia que tot tingués una rellevància completament novedosa.
Era un disc que sorgeix dins d'una escena de l'underground barceloní, no? Suposo que al voltant de tot el que en aquells anys va sorgir, Macromassa, totes aquestes escenes. Com veus des de la distància tot aquest magma, no?, que hi havia en aquell moment?
Bueno, aquest magma, d'alguna manera, cadascú anava... Era francotiradors de diferents... llocs de feina, vull dir. Nosaltres ens diuen que érem l'underground de Barcelona i la veritat és que no ho sé si érem l'underground. Nosaltres fèiem coses perquè ens agradava des de l'aventura, l'experiència, des de la música electrònica, que érem pioners, des del paisatge sonor, que també ho érem, i sobretot una distorsió de lo que era el conjunt de la nostra feina. Sobretot distorsionar molt la qüestió que es coneixia com a rock, no?
Sí, girar-li, donar-li la volta i...
Buscar les entranyes. O sigui, jo una de les coses que molts anys després, gent que ha anat buscant aquest disc, vull dir, misteriós, gent qualificada dintre de la música, ens deien que podíem haver sigut pioners de Joy Division. Clar, en aquells moments, vull dir, Joy Division vam començar iguals, La T i Joy Division. Joy Division va arribar, vull dir, a bon arribar, que tota la gent que coneix la música, pues, admira, i que ens hagin dit això, pues, bueno, pues, és tot una satisfacció. Pioners de Joy Division, pues, està molt bé, no?
No us podeu queixar, no? La T també introduïa tota una sèrie d'elements que eren aquests punts de ruptura, no? Que la distorsió en el sentit físic i en el sentit conceptual, no? Perquè dins del projecte hi convivien sons de tot tipus de procedències i ja llavors utilitzàveu tot tipus d'aparells, no?
Bueno, teníem la sort que, vull dir, els ritmes, era un enginyer i a més un creador a través de l'electrònica, que avui, si haguessis nascut als Estats Units en vez de Barcelona, haguessis sigut el senyor Moog, vull dir, perquè aquest amic, vull dir, realment era màgic el que feia amb l'electrònica, no? Jo li comprava totes aquestes aparells perquè era una manera de poder financiar el que ell feia, i l'únic que feia era investigar sense saber a on anava. Vull dir, hi havia uns sons, per això La T té aquest so tan característic, i que era perquè tota l'electrònica que hi ha allà dintre és casolana, és d'un senyor amb molt de coco. Després també l'altra sort era trobar-nos a l'artista de silenci, el 3, vull dir que després pues, bueno, vull dir, ha sigut un artista conegut arrel del món amb els blackouts, i que pues, bueno, o sigui, sentint el Peter Hamill, que eren molt enamorats, nosaltres dèiem, és que cantes igual, que cantes igual. Bueno, vull dir, cantava igual perquè ens agradava, però ell distorsionava molt més que el Peter Hamill, no? Vull dir, llavors, aquella veu desgarradora amb l'electrònica també, vull dir, completament original, i jo amb els paisatges sonors, pues, el disco de la T, vull dir, el Dark Fields era pues, això, Campos Oscuros, no? Vull dir, perquè tot era molt fosc, no? Després això es va dir al post-punk i dir, ah, doncs mira, ja tenim una etiqueta, no?
Ja es van acabar etiquetant i del disc, com dèiem, aquest Dark Fields, se'n van fer
300 còpies.
En vinil.
En vinil, i que la veritat és ara és un disc molt buscat, jo això no ho sabia, i que em fa il·lusió que, vull dir, que el treball que van fer tres persones completament diferents, perquè jo sempre deia que era el cos, l'ànima i l'esperit. Vull dir, el cos eren els ritmes, les veus eren mentals, i tots els paisatges sonors, per dir-ho d'una manera, l'esperit de la natura, tot així és una mica com amb calçador, no? Però bueno, eren un cos, una ment i un esperit.
I bueno, em fa l'efecte que els que hagin pogut escoltar el disc... o fragments d'ell, com ja precisament en el podcast anterior, en aquest, en la part final del programa podem escoltar un dels temes. El que un percep quan escolta el disc és que hi ha una qüestió molt intuïtiva, hi ha una música que va d'una punta a l'altra, no? que toca ja no només hi ha infinitat d'estils, vull dir, hi ha moments en què és pràcticament paisatge sonor i altres moments que és autèntic punk o fins i tot soroll, no? És un disc que és com difícil de trobar avui en dia, un disc que vagi de punta a punta de diferents estils. És la sensació que dona amb la distància. Dit això, i bé, aquest és potser el principi de la història o el punt d'anclatge en el que és l'esfera pública, ja que entre aquest Dark Fields i l'actualitat... Tu has estat treballant durant 30 anys de forma incansable, però des d'una forma bastant molt, molt més invisible encara, si es pot dir, i fins ara no ha emergit aquest treball d'Arragudo. Durant tots aquests anys has estat treballant en vídeo, has estat fet fotografia i has estat vinculat a una empresa que és la que t'ha donat la teva feina, en la que menjaves, i que penso que forma part del teu propi llenguatge. Però sobretot t'has centrat en el que és el vídeo i a la llarga hem arribat al so. Com és aquesta relació?
Bueno, jo crec que o sigui, l'ordre no és aquest, o sigui, per mi sí, jo, és això tot el que has dit, però que hi ha un ordre, no? Vull dir, jo crec que vull dir, la música per mi ha sigut el fonamental. Vull dir, llavors jo sempre dic que vull dir, quan jo regalo una peça de so, malament ningú se l'escolta perquè què és això, no? I en canvi, vull dir, quan això ho tradueixo en una imatge, la imatge és molt, molt més agradable, no? Vull dir, la gent prefereix que jo els regali una fotografia o un vídeo que no la construcció d'un so o un paisatge sonor. Llavors, això sempre ha sigut com una manca com a artista de dir, bueno, per què faig so, no? Llavors, és que a mi el so és el que m'alimenta. Valga la paradoxa, però el que m'ha donat de menjar no és el so, sinó que és la imatge. Llavors jo he fet molt vídeo industrial i he treballat de fotografia com a fotògraf, però sempre sobre uns cànons ja establets, i això és el que jo he pogut viure. Llavors vull dir, el so no m'ha donat de menjar, però a mi probablement el que me'n don, o sigui un aliment espiritual, per dir-ho d'una manera, és el so. I dic so i no parlo de música, perquè la veritat és que hem començat a sentir música i la música m'ha portat a lo que verdaderament a un estil de vida. I això es diu, avui en dia es diu art sonor, però vull dir que la música, o sigui, ha passat per etapes de la meva vida i arribar a reconèixer que verdaderament la música prevé del so. I per mi és el més fonamental. La font de la música és el so.
Ja una de les coses, a mi una de les coses interessants de, del teu treball és el fet de que si analitzes la, els referents que utilitzes i les fonts d'inspiració, és molt fàcilment, és fàcil donar-se en compte que ets un creador, un músic, un artista sonor, com et vulguis dir, que la teva bàsica nutrició ha sigut escoltar una quantitat ingent de música i a sobre ser un gran col·leccionista. I a mi em sembla que tot això, tenint aquest bon gust musical i escoltant tot el que escoltes, es destila, no?, en la teva música. O sigui, escoltant Arragudo te'n dones compte de que potser no has, has fet un, dos discos en 30 anys, però diguem que la precisió amb el que l'has fet encaixa amb aquest tipus de procés creatiu que està més vinculat a l'escolta que al treball en si, tot i que, evidentment, les dues coses conviuen.
Totalment d'acord. Totalment d'acord, perquè si jo sóc artista d'algú, vull dir que m'ha costat molt reconèixer-ho, és de saber escoltar. O sigui, el disc de la T, el Darsfields, va ser una aventura, una experiència. Molt bé, aquí està. I després vaig dir, bueno, jo ja ho he fet tot. La qüestió és que, o sigui, a través d'aquesta pedania a Castelló, que diem Ragudo, que són, anem a dir, les meves arrels, jo he pogut connectar amb la natura, no? I a partir de connectar amb la natura i tenint el bagatge d'escoltar moltíssima música, i relacionat aquesta experiència, anem a dir, auditiva, amb, que, amb una vivència de la natura. I així va sortir el Ragudo, no? Vull dir, valga que gràcies a l'estància de Ragudo i el coneixement auditiu de sentir moltíssima música, era com tindre la necessitat de plasmar amb algú diferent de lo que acostem a sentir públicament, no? Vull dir, lo que jo he fet amb el Ragudo, vull dir, és infumable. Vull dir, no hi ha qui se l'escolti, jo dic. I la persona que s'ho escolta pues, per carinyo a la meva persona, per respecte al meu treball, perquè també és molt interessant, però vull dir-te, el Ragudo a pelo, el Ragudo sentit, jo dic, escolta, quan sentis això, sentes amb auriculars. I dic, i més que res perquè, o sigui, s'impregnin de lo que jo m'he impregnat durant tants anys. Però és impossible perquè abans has tingut que sentir moltíssimes coses que jo he sentit per a poder agradar-te lo que és el Ragudo. Llavors dius, bueno, i per què el vas treure? I jo dic, perquè mira, el vas treure perquè em vaig trobar amb tu, Edu. O sigui, jo vaig estar en uns concerts teus, vaig veure que, hòstia, que m'agradava molt el que tu feies, i dic, ostres, aquest home igual li interessa sentir el que jo he fet. I vaig tindre la gran sort de que et vaig enganyar i vas vindre a Ragudo, et vaig dir, mira el que tinc, i tu vas dir, pues no està mal. I llavors vaig dir, pues això tindríem que fer un CD. I vaig dir, en sèrio? I bueno, pues l'any passat vas tindre o sigui, el gran galau que em vas fer, que vas fer 100 còpies pràcticament manuals, s'han vengut totes, i jo quedo tan content de poder haver fet la A, no? Vull dir, perquè la meva filosofia de vida són tres lletres, la T, anem a dir, que es va fer amb aquests finals dels 70, el Ragudo s'ha fet ara el 2015-2016, i bueno, la veritat és que la tercera lletra pues, la tindré que fer aviat, perquè tampoc és que tinguem molt espai de vida. Llavors, vull dir, jo estic molt content d'haver fet el Ragudo, d'haver fet 100 còpies i que ja no en queden i que l'Edu Comelles des d'Audio Talaia hagi tingut l'atreviment de poder-lo editar.
Una de les coses, una de les raons per les que bueno, tires endavant un disc com Ragudo és perquè, independentment de la procedència, del bagatge, del currículum d'un o altre, jo, a diferència de tu, penso que el treball s'aguanta per si sol i l'escolta és absolutament plaent per qui la vulgui gaudir. I no només això, sinó que a sobre tens la valentia de en aquest procés molt sonor i en el cas del directe tens la valentia d'incluir-li les visuals, la imatge, que és aquesta part també fundamental del teu treball i de la que penso que és interessant que en parlem, sobretot enfocada al directe que avui escoltarem a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló.
Bueno, a mi la imatge una mica com un respecte cap al públic. Com us he dit abans, quan jo regalo un so, pues no funciona, és com donde lo pongo, i quan regalo una imatge la gent ho agraeix. Llavors, gent que em coneix ha sentit el regudo, vull dir, sosament amb la part de so, i han dit, uf, que complicat, i quan han vist amb la imatge diu, oi, pues mira, pues no està malament. Llavors és que la imatge verdaderament quan la lligues amb el so i logres aquells moments, ho veiem molt amb el cinema, és fantàstic. Llavors, si tu pots fer aquesta simbiosi imatge i so, la veritat és que s'agraeix poder escoltar el regudo amb una imatge que li va com guante el dedo, no? Vull dir que està bé. O sigui que estic molt content de la imatge, però bueno, una mica per respecte al públic i que puguin aguantar 30 minuts sense estar mirant el rellotge.
Per la gent que se'l perdrà al concert, les imatges que acompanyen aquesta versió en directe de Regudo van ser totes gravades al propi Regudo, que
sí,
és aquesta pedania a mig camí entre Sagorp i Terol, enmig del no-res, i bueno, i destilen gran part del teu treball, que segueix sent un gran desconegut i que estaria molt bé que el traguessis a la llum, que és tot aquest treball estàtic en el que és inevitable pensar en el propi Tarkovsky com a referent, no? Mm-hmm. Quan trauràs els vídeos aquests, va?
Bueno, quan trobi un altre Educomelles.
Sí, una productora de cinema que
una productora. La veritat és que has dit un personatge com el Tarkovsky i per mi ha sigut el meu mestre, i això, com tu dius, destila per un lloc la feina que faig. Jo recordo que Orson Welles sempre deia que els seus tres directors que li agradaven era John Ford, John Ford i John Ford, i si m'ho preguntessin a mi, que ningú m'ho ha preguntat, diria pues, Tarkovsky, 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 no? Vull dir que és un gran referent i per mi em fa, o sigui, pensar molt aquesta imatge totalment misteriosa, no?
Pensar, o sigui, veure'l i escoltar-lo també, per tot el tractament sonor i musical que ell portava, també penso que és un punt de partida en el que a vegades t'has sustentat o et pots
sí, sí.
referir a ell, no?
Mm. Hi ha una cosa que m'agradaria dir-vos, que vull dir que o sigui, així com el Dark Fields és un disc que van tindre que passar 20 anys perquè es reconegués el treball que havien fet tres persones, el Regudo jo crec que passarà exactament igual. Vull dir, les generacions futures estaran acostumades a sentir el so des d'un altre lloc, gràcies a tots els softwares que avui existeixen, i farà que el Regudo es col·loqui en un lloc vagament que jo pugui estar content de que hi ha un públic cada vegada més, perquè aquesta feina feta ara, el 2015, es pugui valorar dintre de, no sé, 10, 11, 12, no sé quants anys. Però vull dir-te, han de passar anys perquè l'art sonor tingui el seu lloc vagament establert.
Se li busca el lloc, sempre hi ha estratègies i formes de que vagi arribant a quantre més gent millor, però bé, també és una qüestió fonamental i avui volíem precisament compartir amb tu aquest aspecte, i sobretot des del punt de vista de que una de les coses fonamentals d'aquest tipus de música és que efectivament per una part fa falta professionalitzar i que hi hagi un sector educat en aquest tipus de músiques, però l'afició a aquest tipus de músiques és fonamental, i jo personalment considero que el teu treball és el d'un oient, una d'aquestes persones que està sempre entre el públic i que després d'anys i anys i anys d'escoltar diu, pues ara em llenço a la piscina i jo també ho fa, i aquest ha sigut el seu procés creatiu, que és no ha sigut un procés creatiu d'anys treballant al piano, sinó un procés de molts anys d'escoltar, escoltar i escoltar i acabar plasmant, no? I aquesta és una de les coses que a mi em sembla més interessants de la teva feina i de tu com a persona, com a un exemple del tipus de creador que et trobes en aquesta escena experimental. Bé, i amb això jo no sé si vols afegir alguna cosa més, però...
Bueno, sí, jo ho has descrit molt bé. O sigui, jo animo molt a la gent que va als concerts, vull dir, d'aquests concerts tan especials, que realment facin això, o sigui, que escoltin realment això, que vull dir que és molt difícil d'escoltar, no? Perquè no està programat, perquè no existeixen els CDs convenients per poder gaudir d'això, però que busquin, perquè n'hi ha coses verdaderament extraordinàries amb l'art sonor, i que sorprendran a la gent que s'endinsi amb aquesta aventura. Mm-hmm. Dic que jo, quan jo em presento, jo dic que sóc artista visual i sonor, però la veritat és que no sóc ni enginyer, no sóc científic, no sóc DJ, vull dir, i llavors que sóc, bueno, doncs un artista de saber escoltar, i m'atreveixo a, vull dir, a fer un raudo, i que els anys li donaran, doncs, aquest valor que jo sé que té ara.
Molt bé, doncs amb això, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
I, de res.
I a vosaltres, oients, ja sabeu que la setmana següent, el següent podcast, serà precisament la gravació del concert que avui es celebra aquí a l'EAC de Castelló, i el mes vinent, el mes d'octubre, ens visita el gran artista sonor i experimentador Cristian Galarreta, probablement una de les figures més destacades de l'escena peruana, que... Dit així sona poc, però és molt i moltíssim, però bé, d'això ja en parlarem la setmana vinent. Moltes gràcies i fins la propera.